bon dia a tots. Benvinguts al programa Volta de Full, la que us parla, Montse Rofés. I ara sí que estem a la primavera. Com ja va sent habitual, avui doncs us porto al Volta de Full una mica de tot, no? I vull començar per una carta que es va publicar a adolescents.cat fa gairebé 2 anys, però que, bueno, per recuperar-la, perquè la veritat és que la vaig començar a llegir i em va encantar, no? Una carta que diu així: Filla, encara recordo com si fos ahir el dia que vas néixer. Tot aquest temps ha passat tan ràpid. Recordo el moment de tenir-te en braços per primer cop i pensar com una coseta tan petita em podia fer sentir una alegria tan gran. Et vaig mirar i vaig somriure en veure que tenies el mateix nas que el teu pare. Com li hauria agradat conèixer? Aquella nit les estrelles brillaven més. Segur que des d'allà dalt t'enviaven milions de petons. Has crescut des d'aquell dia, ja fa 14 anys, i ara, de cop, et queixes perquè dius que et sents lletja, que no t'agrades, que vols ser diferent. Filla, només vull dir-te que tot això no és veritat. Has vist créixer mai les papallones? Potser no tenen un aspecte molt bonic al principi, però es transformen i passen d'eruga a papallona. Després, despleguen les seves fràgils ales de colors i volen indecises al principi, però decidides en direcció al vent. Filla, aviat seràs la més bonica de les papallones. Recorda que sempre he estat molt orgullosa de tu i t'estimo. Estàs creixent i aviat seràs una noia meravellosa. Les teves qualitats et fan especial i única davant de tothom. No tinc cap dubte que un dia tot aquest talent t'ajudarà a volar tan alt com vulguis. Però abans de volar ben alt, és important que pel camí mai perdis l'optimisme, perquè t'ajudarà amb energies sempre renovades a arribar dalt del cim. No perdis mai l'entusiasme, perquè tot allò que facis amb ganes et farà sentir feliç i realitzada. No perdis mai el sentit de l'humor, perquè encara que ara no t'ho sembli, t'ajudarà a aprendre dels teus errors i a riure't d'aquests quan els hagis superat. No perdis mai la confiança en tu mateixa, perquè és un tresor que t'ajudarà a arriscar-te i a seguir endavant quan les pors et facin trontollar el vol. I si mai notes que et fallen les ales, aixeca el cap ben amunt i mira com brillen les estrelles. Et donaran tota la força del món per recuperar les forces i volar ben alt. T'estimo, la mare. And I was your Solana. As the story goes, I was your Solana, but now I'm gone. Bé, he començat així perquè, doncs, me va semblar tan bonic això, no? Perquè són coses que bueno, donen que pensar, que a vegades no sentim pels nostres fills, no? Llavors, doncs jo aquí he volgut recuperar aquesta carta que ja us dic, que és una cosa que a mi me va agradar, no? Me va agradar moltíssim. Ara us referiré unes frases que fan que pensar, no? Ja us he dit que jo sempre porto una miqueta de tot. I, bueno, pues són cosetes que a vegades no parem compte, no? I hauríem d'estar més per naltros, no? Amb aquesta vida que portem tant cada dia, amb presses, no? I això, pues, quan un se va fent gran, i parlo per mi primer, quan un se va fent gran ens donem compte de que la vida ens ha passat volant, patint i no patint pels pares, pels fills, pels nets. I és hora que estem una miqueta en calma, no? I comencem a disfrutar una miqueta més de la vida, no? Us porto unes quantes frases que ara, pues, bueno, us en diré. Una diu així: si el mestre és savi, no t'ordenarà entrar a la casa de la seva saviesa, sinó que t'encaminarà cap a l'umbral de la teva ment. Aquesta és una frase de Sòcrates. Dansar amb la vida, fluir amb tots els seus moviments, escoltar l'univers, entregar-te a viure la vida que et viu. Aquesta és una frase de Roser Ferràs. I una altra frase de Roser Ferràs que diu: dona't permís per viure la màgia del misteri, respira'l i confia en ell. Hem de desfer-nos de la vida que tenim planejada per deixar pas a la vida que ens espera. Aquesta és de Josep Campbell. I un proverbi xinès que diu: un viatge de 10.000 quilòmetres comença per un simple pas. Un altre de Thomas Edison és: els que asseguren que és impossible no haurien d'interrompre els que ho estem intentant. I un proverbi xinès que diu: estima'm quan menys m'ho mereixi, perquè serà quan més ho necessiti. Un altre de Gandhi: ningú pot fer el bé en un espai de la seva vida mentre es fa mal en un altre. La vida és un tot indivisible. Un altre de Newton que diu: el que sabem és una gota d'aigua, el que ignorem és un oceà. I per últim, un de Johann Caspar Lavater que diu: si vols ser savi, aprèn a interrogar raonablement, a escoltar amb atenció, a respondre serenament i a callar quan no tinguis res a dir.
Well, it's time to begin as the summer sets in.
Bé, què us ha semblat? Dono la meva volta al full. I avui us he preparat cosetes de cuina, no? La cuina, una cuina per compartir amb tots vosaltres, no? I aquesta és una recepta que he trobat que és molt rica en vitamina C, ja que estic parlant de pebrots vermells, que són una font important. No ho dic en segones, si algú s'ho vol prendre en segones, que s'ho prengui. Però l'he trobat i m'ha semblat, mira, allò... Bé, no? A veure, i els ingredients són 4 o 5 pebrots vermells, 2 o 3 grans d'all, una mica sobrassada, una miqueta de pebre negre, pebre vermell, sal, oli d'oliva. I ara, per la massa, una massa s'ha de fer, no? S'hi posen 180 ml d'aigua, 120 ml d'oli d'oliva, 500 grams de farina, 2 culleradetes de postres de llevat en pols i un polsim de sal. I ara prepararem així. Primer posarem els pebrots a escalivar al forn. O al forn o al foc a terra, però vamos, si esteu a casa, pues al forn, també s'escaliven bé, eh? Els untem d'oli d'oliva i els posem al forn, com us he dit, al forn calent a uns 180 graus. I passats uns 20 minuts els hi donarem la volta i els deixarem uns 20 minuts més, o sigui, volta i volta. Un cop cuits, els retirarem del forn, els tapem amb paper d'alumini i els deixem refredar. Tapats desenganxaran, així tapadets desenganxen la pell de la carn i costarà menys de pelar, eh? Mentre refreden els pebrots, podem començar a fer la massa. Barrejarem l'oli d'olives amb l'aigua, la farina, el llevat i el polsim de sal. Ho amassem bé fins a obtenir una massa fina i que es desenganxi de les mans. Ho deixarem reposar uns 20 minuts. Llavors, ja podem començar a pelar els pebrots. En traurem les llavors, els tallarem a tires, no?, finetes, i els posarem en un bol i amanirem amb oli d'oliva, pebre vermell i negre i sal i els alls picats. Per acabar, posarem la massa que hem fet en una safata de forn i sobre paper vegetal. L'estirarem amb les mans i li donarem forma. I posarem les tires de pebrot per sobre i per acabar també hi posarem trossets de sobrassada. Després courem al forn uns 40 minuts a 180 graus i ja està. I bon profit. Una recepta que... coca de pebrot, no? Com si fos coca de recapte, però només amb els pebrots escalivats. Seguim amb la cuina. Seguim amb receptes així de primavera, no? I he trobat una aquí que m'ha fet així com a gràcia. Que són espaguetis de carabassó. Jo els espaguetis sempre els he menjat de pasta, no? I aquest em va fer gràcia perquè, doncs, mira, espaguetis de cabasser, ai, de carabassó, és una recepta així de ja pel bon temps, de cara al bon temps, no? I els ingredients són aquests: 2 carabassons mitjans, 250 grams de tomata xerri, 3 dents d'all, un bitxo picant, que li agradi, oli, sal i pebre. I l'elaboració és la següent. Rentem els carabassons, I amb un espiralitzador, d'això que venen ara a les tendes de cuines i tot això, crea els teus espaguetis. Pots aconseguir-ho en qualsevol botiga d'estris de cuina, no pateixis. Si no tens aquest instrument, doncs pots fer servir els espaguetis de la manera tradicional, o sigui, talla amb làmines els carabassons i a continuació talla'ls en forma d'espagueti, un ganivet una miqueta filadeta, se necessita. Llavors, quan tenim els espaguetis de carabassó fet, amb una paella incorporem els alls tallats, els espaguetis de carabassó, els tomàquets i el bitxo. Cuinau tot durant uns 10 minuts amb una mica d'oli, sal i pebre. Si volem donar-li un toc especial, s'hi pot incorporar una mica de formatge ratllat i ja estan llestos per servir, com si fos una amanida, no? Però amb el carabassó, com que al ser tan finet i així, passar per la paella, de seguida està fet. Me va fer gràcia aquesta recepta. Igual ho provo, jo sempre ho dic, però encara no ho faig. Sempre faig les mateixes, però no està mal, eh? I vull dir, tampoc no és que haguis de perdre massa temps. Bé, torno a donar volta al full d'aquesta llibreta. I ara, al ser primavera, com no, m'agradaria dir-vos algun poema, no?, sobre la primavera. N'he trobat un aquí que m'està molt adient, perquè fa poc, mira, ho dic per aquí, fa poc he complert anys, no?, i, bueno, no me l'amago l'edat, qui ho sap bé i si no tan bé. Però aquest m'ha fet gràcia, M'ha fet gràcia perquè, bueno, perquè són... els meus 60 anys canten la primavera. Diu així. Aroma de primavera, alegre qualsevol cor. Perfum de roses, olor de mar. Vull viure la primavera, no la vull deixar escapar. Aroma de primavera, alegre qualsevol cor. Qualquer dia, primavera, ja no te podré esperar. Perfumaràs, primavera, on mon cos descansarà. Qualquer dia, primavera, ja no et podré esperar. Així és la primavera. No la deixeu escapar. Això és un poema de Joana Vidal Ferrer. Que me va agradar, mira. L'he trobat molt adient, ja. Molt adient. I ara és on diré una altra, ja que estem posats aquí als poemes. Que és de... És que la primavera dona per molt, de poemes, no? I diu així. Aigües de primavera, que degoten pels jardins, posades damunt les branques, les gotes es tornen brins. Al cor d'una trista fotja tremolen els cels divins. S'acuita la neu a fondres i baixa torrents endins. La fresa de les escumes, com mou el fullam dels pins, com sotgen les flors novelles, com dringuen aquests matins. Al riu de les aigües noves diuen que hi ha tres remolins. L'un molia or i plata, l'altre perles i robins, l'altre l'amor de les dames i captiven els fadrins. Aquest és un poema de Josep Carner. Bueno, tornem a donar la volta al full. Jo us parlaré del somriure. Diu que, a veure, m'agradaria diferenciar primer els conceptes del riure i del somriure. Perquè el riure és una manifestació d'alegria, plaer o felicitat a través de l'expressió de la mirada, de certs moviments de la boca i altres parts de la cara, acompanyats d'una sèrie de sons explosius i inarticulats, o sigui, onomatopeies, no? Ha, 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 hi, hi, hi. I en canvi el somriure és la mateixa manifestació d'alegria, plaer o felicitat que el riure, en què es corba la boca cap a dalt, però sense arribar a emetre els esmenats sorolls explosius i articulats. Somriure és riure lleugerament. Podem dir que en funció del nivell d'alegria, de menys a més, ens trobem amb que no tots els somriures relacionen amb un estat d'alegria genuïna. Existeixen somriures que són generats per estat de malícia, de tristor, sarcasme, cinisme o menyspreu a altres. Entre d'altres beneficis, el riure i el somriure autèntic redueixen l'estrès, combaten la depressió i milloren l'estat d'ànim de les persones. És per aquest motiu que liderar amb un somriure és una de les millors maneres de generar una relació de confiança i d'influir positivament en els altres. Una vegada comprès que és el riure i el somriure, veurem una sèrie de frases cèlebres que ens inspiren en com liderar a través del somriure. I 10 cites, 10 frases inspiradores són: un riure és el camí més curt entre dues persones. Tot el món somriu en el mateix idioma. El somriure, aquesta és la clau que obre tota la porta al cor dels demés. El que desitges aconseguir, més fàcilment l'obtindràs amb un somriure que amb la punta d'una espasa. El somriure és la millor forma de fer front a tots els problemes, de vèncer totes les pors i d'eliminar totes les penes. La meva espasa és el riure, el meu escut, el somriure. El somriure és una línia corba que ho redreça tot. El somriure costa menys que l'electricitat i dona més llum. Bona quita. El somriure és una gran inversió. Quan més inverteixis en somriures, més recolliràs i millor et sentiràs. I per últim, utilitza el teu somriure per canviar el món. No permetis que el món canviï el teu somriure. Què us ha semblat? Cosetes que... I a mi m'agrada. Ara us vull referir una cosa, ja que sóc dona, i ho reivindico molt, perquè el dia 8 de març, es va celebrar el Dia de la Dona, i va haver, ostres, si ho vau veure, doncs hi va haver molta manifestació. Jo per col·laborar una miqueta, no?, amb això, que ja també jo ja me vaig posar algo lila, no s'ho perdeu. Jo, sí, hombre, i tant que sí. I us vull referir al, de què ve el color lila, El color lila, que s'agafa aquest color per reivindicar els drets i les llibertats de la dona, no? Bé, de que la celebració es va anar ampliant progressivament a molts països, que Rússia va adoptar el Dia de la Dona després de la Revolució Russa del 1917. La van seguir molts països. A la Xina se celebra des del 1922, mentre que a Espanya es va celebrar per primera vegada el 1936. I el color lila, que s'ho referia, és el color representatiu del Dia de la Dona i el que adopten les dones o els edificis com a signe de la reivindicació. Era el color que el 1908 utilitzaven els sufragistes anglesos. Als 60 i als 70, les dones socialistes van escollir aquest color com a símbol de la lluita feminista i posteriorment se la va associar a la jornada que se celebra, o que es va celebrar, ja, el 8 de març. És bé d'aquí, lo lila representa, doncs, no sé, un coloret, doncs, ni rosa, que les dones sempre ens han representat, o la feminitat, color rosa. I aquí i les noies, ara potser ja no és d'allò tant, no? Això del rosa, però encara fa. Ara us referiré també a algo que quan mos anem fent grandets, fent ja persones ja que d'allò, una alimentació sobre la osteoporosi, per mantindre una miqueta l'osteoporosi, que partim molta gent això, que és d'allò, els ossos, no? Que cada vegada, mentre som joves i tot això no mos hi fixem, però com mos anem fent grans, me sembla que sí, almenys jo, I per tindre l'osteoporosi una miqueta ratlla, els experts en nutrició recomanen dietes variades. I com més variada, més saludable és una dieta, per suposat. I pel que fa al calci, en relació a l'osteoporosi, cal tenir en compte diversos aspectes. Quines necessitats diàries de calci tenim? Quins aliments contenen calci en quantitats significatives? I com afavorim l'absorció i la fixació del calci amb teixit ossi? Doncs bé, les necessitats diàries de calci a la dieta, en funció de les edats, segons l'Organització Mundial de la Salut, són de 0 a 1 any es necessiten 600 mil·lígrams de calç pels ossos. Dels 2 als 9 anys, de 400 a 500 mil·lígrams diaris. Dels 10 als 15, de 600 a 700 mil·lígrams. Dels 16 als 19, de 500 a 600 mil·lígrams. Però ja a edat adulta és quan es necessita més, que són de 500 a 800 mil·lígrams. I respecte de l'aport de calci, cal tenir en compte els aliments que ens aporten calci en quantitats significatives. Les quantitats, clar, estan referides a 100 grams, no?, de substància comestible. Per exemple, els formatges. El parmesà té 1.300 mil·lígrams, l'emmental 1.000 mil·lígrams, el de bola 900, el rocafort 700, el manxec 400 i el tendre 180. O sigui, dels formatges podem menjar una bona quantitat. El sèsam, 780 mil·lígrams, podem emprar la deliciosa crema de sèsam, utilitzada a la cuina oriental en plats com l'hummus. La col té 400 mil·lígrams, les cireres, 260 mil·lígrams, el bròcoli, 250 mil·lígrams, les ametlles i les avellanes, 250 mil·lígrams, molt bo, eh? El julivert, 180 mil·lígrams, les bledes, 150 mil·lígrams, les mongetes seques, 130 mil·lígrams, i la llet, 120 mil·lígrams. Pel que fa a l'absorció i la fixació del calci al teixit ossi, hem de considerar que el sucre refinat disminueix la fixació del calci. És preferible el sucre integral o la mel, eh? La vitamina D, que sintetitza el nostre organisme per l'efecte de la radiació ultraviolada solar, participa en l'absorció de calci i fòsfor en el conducte gastrointestinal. Ens convé passejar a l'aire lliure per tenir les necessitats de vitamina D cobertes. Ens cal reduir la carn en la nostra dieta, ja que la metabolització de la carn augmenta l'excreció del calci. Ens interessa disminuir la sal en la dieta, ja que quan el ronyó elimina el sodi, també elimina el calci. I per restablir les taxes de calci sanguini, les paratiroides treuen el calci dels ossos descalcificant-los. I la darrera clau per prevenir l'osteoporosi és l'exercici físic. Una passejada de mitja hora diària com a mínim ens facilitarà la fixació del calci, ja que amb l'exercici estimulem el reg sanguini dels ossos i dinamitzem l'estructura esquelètica i muscular. Un estudi de la Universitat de Stanford va observar que els corredors de fons tenien un 40% més de massa òssia que els no corredors. Caminar ens ajuda a regenerar els ossos. I quatre claus per prevenir l'osteoporosi són: primer, incloure suficient calci de la nostra dieta. Segon, garantir l'absorció del calci. Una passejada a l'aire lliure ens ajudarà a produir vitamina D. Tercer, afavorir la fixació del calci reduint la ingesta de sucre refinat. I quart, reduint l'eliminació mitjançant l'exercici físic i la reducció de la carn i la sal de la nostra dieta. Bé, dissenyar el teu pla personalitzat per fer més saludable el teu estil de vida t'interessa, la teva salut i la teva qualitat de vida hi guanyaran. Ara m'agradaria explicar-vos una espècie de conte, no? Per acabar, anem acabant el programa d'avui. Una espècie de conte, que és el vestit nou de l'emperador. A veure què en treu d'això. Diu que fa molts anys hi havia un emperador que es preocupava molt pel vestuari. Un dia va escoltar a dos que parlaven d'una tela delicadíssima que tenia la propietat de ser invisible per als estúpids i incapaços. Els dos guilopos van rebre l'ordre de fer un vestit a l'emperador i van començar a fer com si feren, però en realitat no hi havia tal vestit. El rei envia un home de confiança per a veure com anava el treball i no veia el vestit per cap lloc. Però, per por que el prengueren per incapaç i perdre el treball, va alabar la bellesa i delicadesa d'aquella roba. L'emperador tampoc la veia, però els estafadors l'ajudaren a vestir-se amb ella. I per por admetre que era un imbècil inepte, va així amb ella públicament. La gent del poble també repetia les alabances del vestit per por a que els veïns se n'adonaren que no podien veure'l, fins que un xiquet va dir: «Però si va nuet!». Aleshores la gent començà a xiu-xiuejar: «Va nuet, l'emperador va nuet!». I el rumor va anar augmentant fins que la multitud va cridar que l'emperador anava nuet. L'emperador ho va escoltar i se n'adonà que tenien raó, però s'ho va engullir i va continuar pensant que cal anar fins al final, mentre els ajudants van seguir sostenint la cua inexistent. No fa gens de temps hi havia un quasi emperador d'una comunitat autònoma que vivia per ofrenar noves glòries a Espanya, que va escoltar que un home, amb un gran bigot, li deia a un altre que podia tindre els vestits que volguera, de la millor tela del món i endebades. Només havia que fer algunes adjudicacions a certs empreses, però la tela tenia la propietat de que si es feia públic se li veuria el cul. El quasi emperador va encarregar els vestits de la millor tela del món, mentre els seus subordinats adjudicaven contractes públics, ha dit, sempre beneficiant les empreses que deia l'home del bigot. Perquè no es fera públic, anava al sastre a casa, a la seva casa, a prendre mides i fer-se les proves. Els homes de confiança alabaven la figura tan elegant que li feia aquella roba, però un bon dia es va fer públic. Van començar els xiuxiuejos entre la gent del poble que deia: «Al quasi emperador se li veu el cul!». La veu va anar correguent entre la gent, que anava pujant el to del rumor, fins que va ser un clam de tot el poble: «El quasi emperador s'ha quedat amb el cul en l'aire!». Ell sabia que era el cert, però es va engolir la vergonya i va pensar: «Cal aguantar fins al final!». I va continuar més altiu que abans, amb un somriure etern, mentre els seus subordinats seguien alabant la figura tan elegant que li feia el vestit, intentant que el poble deixara de mirar-li el cul. La moraleja del conte d'Andersen és la por de les persones que ens porta a negar o no voler veure el que és evident. Perquè molta gent digui alguna cosa concreta no vol dir que sigui veritat. Cal mirar les coses sense prejudicis i per un mateix, per a veure la realitat de les coses. Esperem que el conte del quasi emperador no tingui cap moraleja, sinó que tingui una sentència com cal. Bé, què us ha semblat? Que graciós això, jo... És tal qual, eh? És tal qual. Estic acabant ja el programa d'avui. La veritat és que m'ha fet així com a curt, no sé a altres, no? Això és tot per avui. No espero que hagi sigut del vostre interès. I us recordo que aquesta programació es repeteix el diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts també a partir de les 6 de la tarda. També cal que us recordi, cal recordar, que aquí a la ràdio tenim uns telèfons, que són el 977-830044, 977-830044 i el 977-831135, 977-831135, per qualsevol opinió, suggeriments, ja sabeu. Com també us podeu trobar a la web de la ràdio, que és www.radiofalset.cat. I ara només em resta agrair al Jordi Soldevila per haver estat al control i em despedeixo de tots vosaltres desitjant que passeu un molt bon cap de setmana. Vigileu els refredats, perquè les temperatures tan aviat fa caloreta, com baixen, com pugen, canvi d'hora, així dormirem una hora menys, això que, bueno, sort que es fan dissabte, que el diumenge qui no treballa, menys, pues, bueno, pot descansar una miqueta més, i bueno, només em resta, doncs, que dius, doncs, s'ho passeu molt bé, fins la propera, moltes gràcies a tots, i adeu-siau.
And the sun was on the rise. I never felt so wicked as when I will.